Són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia, és dilluns 2 de març, jornada festiva a les Balears després de la celebració del Dia de les Illes Balears, que avui continua amb més activitats arreu de l'arxipèlag. Ens espera un dia amb cel tapat, alguna precipitació dèbil i temperatures sense canvis. La mínima se situarà en els 10 graus i la màxima en els de 9. El president del Parlament, en Gabriel Lecén, ha tornat a posar el focus en la migració en el seu discurs del Dia de les Illes Balears. Fins i tot ha deixat caure la teoria del gran reemplaçament davant la baixa natalitat dels espanyols. El també president de Vox a les Illes ha tornat a vincular l'arribada de migrants amb la inseguretat, la manca d'habitatge i el col·lapse, diu, dels serveis públics.
Que además de los problemas económicos, existen otros implícitos en este fenómeno, en estos dos fenómenos conexos, inmigración y natalidad. Problemas como la inseguridad, la pérdida de identidad, el colapso de unos servicios públicos que son incapaces de incrementar su capacidad a este ritmo o la falta de vivienda.
El PSIP ha carregat durament contra el discurs de del màxim representant de la Cambra Balear, l'ha titllat de xenòfob i racista i que no representa a ningú. Tot d'una en parlar. Abans, però, destacam altres notícies. Ho feim amb Iván López, el control tècnic titulars. Titulars amb Caterina Bany. Bon dia.
Bon dia.
El conflicte a l'Iran s'agreuja i s'estès aquesta matinada al Líban.
De fet, el grup xiita ha llançat un atac amb projectils i també drons contra el nord d'Israel, que ha contestat amb bombardejos contra Beirut, que deixen, de moment, una trentena de morts. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, promet venjança per la mort dels soldats americans, però assumeix que hi haurà més baixes. França, Alemanya i el Regne Unit amenacen ara ja amb atacar l'Iran en defensa dels seus interessos.
Continua la polèmica pel desallotjament de l'antiga presó de Palma. Entitats socials expressaran avui el seu rebuig a la gestió de l'Ajuntament.
De fet, han convocat una roda de premsa a les portes del centre penitenciari. L'acte pretén, en paraules dels seus organitzadors, denunciar la precipitació en la presa de decisions per part de l'equip de govern de Jaume Martínez i els seus socis de Vox, ja que podrien deixar a 200 persones de classe treballadora en el carrer.
I la plataforma Som Bonet Pulmó Verd recull 2.300 firmes en contra de la construcció d'un parc fotovoltaic de 9.000 plaques solars.
L'entitat denuncia que, tot i el suport ciutadà de moment, les institucions els hi estan donant a l'esquena. Acusa la presidenta Marga Proens i també el batlle de Marratxí, Jaume Llompart, de mantenir una actitud totalment, diuen, passiva davant els progressius avenços administratius del projecte d'AENA.
I en els esports, una gran notícia. El Connecta Balear-Manacor es proclama campió de la Copa del Rei de voleibol. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Fita històrica per al voleibol balear. El conjunt manacorí ha alçat el trofeu de la Copa del Rei després d'imposar-se al Melilla per 3-7-1 a la gran final disputada a València. Els Alexis González confirmen el gran moment de forma que viu l'equip i és la primera vegada que es proclamen campió d'aquesta competició. I en futbol, Martín de Michelis va realitzar ahir matí la primera sessió com a tècnic mallorquinista. L'argentí ha agafat les regnes de l'equip amb l'objectiu d'aconseguir una salvació que ara mateix es troba a 2 punts. El nou entrenador va ser presentat ahir a la sala de premsa de l'estadi de Sant Moix, escortat per Alfonso Díaz i Pablo Ortiz.
Ara ampliem la previsió del temps per avui. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui començam la setmana amb un dilluns de certa inestabilitat. Presència de cel tapat a bona part del territori, núvols que avancen de sud a cap a nord i que, si bé cert, es podria obrir qualque clariana, en general seran els grans protagonistes. A més, afegim un altre element meteorològic, en aquest cas L'arribada de pols en suspensió des del nord del continent africà que ens acompanyarà al Manco fins dijous en concentracions elevades. De fet, a partir de demà cap vespre ja en podríem veure també en superfície i, per tant, no es descarta una mica de deposició seca al llarg de la setmana. Podríem veure també qualque gota, en aquest cas testimonial, però que vendria acompanyada de terra roja. I quant a les temperatures, avui les màximes quedaran entre els 16 i els 18-19 graus puntualment a punts del ponent de Mallorca, amb vent de component est que també es reforçarà una miqueta a partir del cap vespre. Es podria esperar qualque cop de vent moderat i, de fet, demà tindrem més alteració marítima amb algunes àrees de forta maror.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Moltíssim minuts, ho dèiem a l'inici de l'informatiu. En el seu discurs, amb motiu de la Diada de les Illes Balears, el president del Parlament, en Gabriel Lecén, ha apel·lat a la identitat pròpia de les Balears. En el seu discurs, a la vegada també, ha criticat el model autonòmic per no donar solucions, diu, reals i efectives.
Considera que es va pensar per mantenir la cohesió d'Espanya, però que no s'ajusta en aquests moments a la realitat actual i és incapaç, diu, de resoldre les actuals problemàtiques. L'escena posa en com, per exemple, el model turístic, factor principal a revisar per frenar l'atracció de població nova.
Però en los últimos tiempos se ha demostrado incapaz a la hora de reaccionar de manera eficaz ante determinadas situaciones de emergencia. La discusión de los límites e intervención de las administraciones debería entonces centrarse en los límites para la actividad turística, que actúa como principal polo de atracción de nueva población, si es que realmente queremos intentar frenar el incremento de población en las islas, que ahí es donde debería estar el verdadero debate.
El discurs també ha posat èmfasi en la migració massiva i la baixa natalitat, que considera reptes centrals pel futur demogràfic, social i cultural de les Balears, també d'Espanya.
Este fenómeno debería ocupar el centro del debate público y no dejaré de insistir hasta conseguirlo. Algo se ha logrado, pero aún falta mucho, porque además de los problemas económicos, existen otros implícitos en este fenómeno, en estos dos fenómenos conexos, inmigración y natalidad. Problemas como la inseguridad, la pérdida de identidad, el colapso de unos servicios públicos que son incapaces de incrementar su capacidad a este ritmo o la falta de vivienda.
Ja en matèria d'habitatge ha criticat la intervenció del mercat que ha qualificat d'excessiva com el control dels preus. Ha apostat per augmentar l'oferta d'habitatge assequible.
Reaccions al discurs de l'escena de la resta de formacions, tant PP com PSIP, coincideixen en que ha estat un discurs més política institucional. Són el portaveu popular Sebastià Sagreras i el socialista Iago Negueruela.
Un dia tan assenyalat com el dia de les Illes Balears, els discursos haurien de ser més assenyalats, posant els punts forts en aquelles coses que mos uneixen i no tant en les coses que mos separen.
No ha fet un discurs institucional. I per tant, nosaltres lamentem profundament que el president del Parlament ha de fer un discurs integrador de totes les forces polítiques, no d'una única força política.
L'accés a l'habitatge o la sobrepoblació de les illes també han estat temes centrals en l'entrevista de la presidenta del govern, Marga Proens, que ha passat pels micròfons d'IB3 Ràdio, en el marc també d'aquestes celebracions pel Dia de les Illes Balears. Més enllà de la part festiva de la jornada, la presidenta ha volgut reivindicar la necessitat de fer polítiques tant a curt com a llarg termini per abordar aquestes problemàtiques.
Així és, de fet, la presidenta recorda que en poc més de 40 anys s'ha duplicat la població aquí a les Balears, un creixement insostenible, explica, que es manté en el temps. Posa com, per exemple, que en només 2 anys i mig s'han expedit 40.000 noves targetes sanitàries, fet que dificulta molt la tasca de reduir les llistes d'espera, una evidència que també es dona a la resta d'àmbits.
Som de les poques comunitats que continuem construint centres educatius. En aquests moments tenim una inversió el darrer any i els propers anys de més de 600 milions d'euros en la construcció de nous centres educatius. Però és que construïm el centre i gairebé ja estable. I el mateix passa amb habitatge. Enguany començarà la construcció de més de 1.009 habitatges públics a les Illes Balears. I no basta.
D'aquí la necessitat de portar una major seguretat jurídica als propietaris dels pisos perquè no tinguin por a posar al mercat de lloguer. Diu la presidenta que la vulnerabilitat dels que deixen de pagar no es pot traslladar ara als propietaris. Cal per això, ha dit la presidenta, canviar la llei estatal.
Perquè el propietari el fent demà deixa de tenir uns ingressos, però és que a més té unes despeses, s'ha d'anar a cercar un abogat, ha de començar a moure jurídicament i judicialment la desocupació de casa seva, i això el que fa és una retreure l'oferta, evidentment.
Però ens també ha deixat clar que limitar el preu del lloguer no funciona i que no es pot prohibir als no residents comprar un habitatge, tot i que siguin missatges atractius. Sí que el govern aposta per limitar la compra d'habitatge públic o de preu limitat a les persones que duguin un mínim d'anys vivint a les Balears.
El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, també ha posat l'atenció en el problema de l'habitatge durant el seu discurs institucional amb motiu del Dia de les Illes Balears, un problema en el qual s'ha d'implicar, diu, totes les administracions i grups polítics si no volen posar en risc, diu, la societat eivissenca. Ens ho conta Ivonne Aranyó.
Desfilada de carros, ball pagès i doma menorquina van omplir ahir el poble de Sant Jordi pel Dia de les Balears. Jornada lúdica i també reivindicativa. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, va parlar del principal problema que viu l'illa d'Eivissa, la manca d'habitatge i de la necessitat d'oferir un sostre digne i assequible als residents si volem una societat cohesionada.
Eivissa no pot permetre que els seus joves, les seves famílies ni els professionals que sustenten els nostres serveis públics i bàsics hagin de partir per no poder accedir a un habitatge digne. Necessitam impulsar decididament la construcció d'habitatge pensat per eivissencs, per residents, per la gent d'aquí, a preu assequible.
Habitatge també necessari per als treballadors de temporada, un pilar de l'economia de l'illa. També va abordar el problema de la migració.
Quan aquesta immigració es produeix de manera desordenada, sense planificació ni coordinació, acaba generant tensions sobre serveis públics i assistencials que no estan dimensionats per fer front a aquesta situació. Som illes solidàries, sí, però els nostres recursos tenen una capacitat limitada.
Marí va comentar la importància de la cooperació entre illes i del repte que suposa el pla pilot de trasllat de residus a Mallorca. També va recordar la implantació del nou servei de transport públic que començarà de forma progressiva a partir de l'1 d'abril.
I a Formentera, el president del Consell, Òscar Portas, ha demanat més presència de la Guàrdia Civil, més vigilància litoral i ha reivindicat de nou que Formentera tingui senador propi.
Que Formentera tingui un senador propi. El volem. I ho hem defensat per activa i per passiva. Però qui defensi aquesta proposta no pot fer-ho només com un titular o per escalfar una cadira.
Portas també ha anunciat que Formentera tindrà un nou inspector turístic aquest estiu per combatre l'oferta il·legal. I més enllà de la bauxa i dels actes institucionals, la celebració de la nostra diada és també una oportunitat per reflexionar al voltant del sentiment de pertinença balear. És una crònica d'Álvaro Alonso.
Per aquesta diada de les Illes Balears hem sortit al carrer, a les quatre illes, per demanar a la gent d'on se sent.
Jo me sent d'Eivissa.
Parrierenca i menorquina.
Jo em sent de casa, de Formentera.
Menorquí, com és normal.
D'aquí, de Formentera.
Jo me sent molt millor aquí, molt bonicorí.
Sempre m'he sentit aquí de Formentera.
Jo eivissenca, jo crec.
Jo me sent ben menorquí i bé de l'O.
Bueno, jo me sent llorencí, mallorquí i balear.
Em sent també eivissenc i balear, també, eh?
Com heu escoltat, quan els demanam pel seu sentiment de pertinença, són poques les persones que s'identifiquen com a balears. Tot i que legalment som una comunitat autònoma, l'antropòleg Alexandre Miquel i el sociòleg Andreu Grimalt coincideixen a valorar que la idea de balearitat és molt fluixa.
Aquesta idea de balearitat és més administrativa, és més burocràtica, però no és identitària.
Crec que no existeix cap persona a les Balears que quan demanis d'on ets digui de Balears.
Una situació que contrasta amb l'altre arxipèlag de l'Estat, ja que a Canàries el sentiment de conjunt és més fort. Malgrat tot, Alexandre Miquel creu que el sentiment de balearitat no s'hauria de forçar.
té sentit crear una pertinença, crear una identitat? Normalment no, perquè fins i tot si s'aforça aquesta identitat, el que ens podem trobar és que es reforça la identitat.
Per Andreu Grimalt, els moviments migratoris a les illes en els darrers 60 anys estan molt relacionats amb el sentiment de pertinença.
I això dificulta, no?, aquesta creació d'una identitat col·lectiva balear. Illenca dificulta i balear encara més.
Això sí, la identitat, recorden, té diferents capes. Ens identificam amb entitats diverses que no són incompatibles entre si.
No tenim una sola identitat, som multidentitaris. La gent no només té una cultura, té una multitud de cultures perquè va canviant al llarg de la vida, les relacions que té, d'on procedeix, etc. Se pot ser alemany i se pot ser mallorquí, perfectament.
Però al mateix temps, els migrants de segona generació podrien canviar aquesta tendència i també, diuen, la llengua pròpia.
Crec que això és una cosa que uneix a la població i d'aquí que es foment de la llengua catalana sigui també un foment de la identitat autonòmica.
Evitar el mallorcocentrisme és una altra de les receptes que, segons els experts, poden millorar el lligam entre les illes.
I com duim fent tot el cap de setmana, IB3 Ràdio continuarà avui amb la celebració del seu 21 aniversari amb l'emissió en directe al carrer.
I ben prest, ja serà a partir de les 9 del matí amb Olivetes, obrirà la jornada Inés Mateu i tot el seu equip. Els dies festius han preparat, ja ho sabeu, tot un programa molt especial centrat en continguts divulgatius i de caràcter social arrelats a les Balears.
I a la una del migdia serà el torn dels podcasts d'IB3 Ràdio amb Pep Díaz al capdavant, Anna de la Salut, Joan Cabot i Victòria Morell en xerraran dels seus darrers podcasts radiofònics i Marta Grau i Xisco Nadal presentaran el que serà el seu debut en aquest format amb Divas i Divins.
A les 4 serà la paradeta amb Joana Maria Maroto, celebrarà el Dia de les Balears des de l'humor i la identitat compartida. Hi haurà també convidats de les 4 illes, música en directe amb pitxorines i entrevistes ben desenfadades des de la fira amb Maria Antònia Esquines.
I a les 6 de l'hora baixa, Joan Trias presentarà el projecte IB3 Ràdio. També gaudirem de l'actuació de bandes illenques. Vuit i 16 minuts. A l'exterior, el conflicte a l'Iran s'ha estès aquesta matinada al Líban. Hezbollah ha atacat el nord d'Israel en venjança per la mort de l'ayatolà Ali Khamenei. L'exèrcit israelià ha contestat amb bombardejos contra els afores de Beirut i el sud del Líban, que deixen al manco 31 morts. Aquest és el so de guerra que ens arriba aquesta matinada, com dèiem, amb el conflicte que ara s'estén al Líban.
Tot això mentre el president dels Estats Units, Donald Trump, admet que hi haurà més soldats morts a l'Iran i insta tanmateix la Guàrdia Revolucionària a rendir-se si no volen enfrontar-se, diu, a una mort segura. En un missatge publicat a la xarxa social True Social, ha promès venjança per la mort dels militars americans.
Sadly, there will likely be more.
Escoltam, el president afirma que tots els candidats per substituir Khamenei estan morts i han avançat que l'ofensiva contra l'Iran podria durar 4 setmanes fins que assoleixi tots els objectius. El cap de la seguretat del país persa diu que el seu país no negociarà amb els Estats Units.
Enmig d'aquesta escalada del conflicte, França, Alemanya i el Regne Unit anuncien que estan disposats a intervenir i atacar l'Iran per defensar, diuen, els seus interessos.
Sí, ho han fet en una declaració conjunta. El govern d'aquests 3 països europeus han condemnat els atacs llançats per Teheran, però no fan cap menció directa als atacs dels Estats Units ni tampoc d'Israel contra l'Iran. Els 3 països han acordat treballar conjuntament i amb els Estats Units i els seus aliats per abordar justament una possible intervenció militar.
Per contra, el president espanyol Pedro Sánchez diu que el diàleg i la diplomàcia són les úniques vies per la pau, ho ha dit en el sopar oficial del Mobile World Congress de Barcelona.
És imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso como es el régimen iraní y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos. Siempre hay espacio para una solución negociada en lugar de dejarse arrastrar por la devastación de las armas como única salida posible.
En el marc d'aquest nou conflicte, el Papa també ha fet una crida a la diplomàcia.
Elevo la mia súplica per un ritorno urgente al diàlogo.
Escoltam, Lleó XIV ha demanat aturar l'espiral de violència provocada per la incursió a l'Iran durant l'Àngelus a la plaça de Sant Pere. Afirma que l'estabilitat i la pau no es construeixen amb amenaces ni amb armes, sinó amb diàleg.
A tot això, els experts avisen que una escalada militar sostinguda podria tenir un impacte directe en el preu dels combustibles.
Tot i que l'OPEP preveu augmentar producció per estabilitzar el mercat, els analistes consideren que seria insuficient. El barril de Brent ha pujat de fet prop d'un 10% en poques hores i ja frega els $80. Si es tanca, de fet, l'estret d'Hormuz, per on passa, ho han de recordar, prop d'un 20% del cru mundial, el preu podria superar els $100.
Pànic és la paraula amb la qual defineixen l'experiència viscuda. Dissabte, un grup de mallorquines volava de tornada a casa quan el pilot de l'aerolínia Qatar Airways els comunicava que no era possible continuar el trajecte a causa del tancament de l'espai aeri a l'Orient Mitjà.
El seu vol havia de partir de Sydney i quan ja havien sobrepassat a Austràlia varen haver de tornar cap endarrere. El pilot els comunicà que encara no sabien on aterrarien. Quasi 5 hores després ho feien a Melbourne. Núria Ramon és una d'elles.
No sabíem on dormir les dues des del matí. Passa un absolut caos. No vàrem haver de cercar-nos per la nostra pròpia via un hotel i amb sort hem aconseguit trobar un hotel.
Un viatge, per tant, somiat interromput en ple vol. Hores d'ara encara cerquen rutes alternatives per poder tornar.
La companyia ja ens ha dit que fins dia 6 de març no opera i ens hem estat cercant la vida, menys com podem tornar a Espanya, perquè totes tenim les nostres vides i necessitem tornar.
Aquest ha estat, de fet, un dels milers de vols cancel·lats pels atacs iniciats pels Estats Units i Israel sobre l'Iran.
El conflicte a l'Orient Mitjà podria arribar a suposar un gran risc per Europa, on diversos països, com el Regne Unit, ja s'han involucrat de forma activa en el bombardeig a l'Iran.
De fet, el diplomàtic Josep Pons Irazabal ha assegurat a IB3 que són temps de canvi de paradigma i marcats per la incertesa, sobretot, diu, pel comportament del president dels Estats Units, Donald Trump.
Jo crec que el que passa és que estem en mans d'un senyor que és un narcisista amb una incapacitat per jutjar les coses des d'un punt de vista moral. No sé si t'aturarem, però el que no pot haver és cap debilitat per part dels països europeus, dels països democràtics, al front de Trump. El fet de que no sé com aturar l'ona vol dir que tanqui els ulls i miri cap a un altre costat. Això seria pitjor. El que és evident és que estem en el final, no sé quan durarà, d'un temps, que era el temps que va sortir després de la Segona Guerra Mundial, de la creació de Nacions Unides, la creació de dret internacional.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8 i 22 minuts, canviem ara de qüestió. Entitats i empreses del sector turístic i restauració volen crear una xarxa amb l'objectiu de posar fi a l'assetjament laboral i l'explotació sexual. Una xacra que en la majoria de casos és invisible i difícil de detectar. Per això posen el focus en la formació del personal en un seminari que tindrà lloc dijous que ve amb experts.
Tot per cau de pensar que Espanya és un dels països en major consum de prostitució d'Europa i Balears, sobretot per la seva condició de destinació turística, també encapçala aquest vergonyós llistat. Susana Pulido és directora de la Fundació Solidaritat Amaranta.
Una habitació de hotel puede darse una situación de explotación. Claro, por ejemplo, ahí sería muy interesante todas las personas, los conserjes y las conserjes, que están de noche, de día, que pueden detectar estas situaciones.
És precisament el que fa la cadena d'hotels Riu, en presència en 20 països, ja que tot el seu personal reformació anual per detectar casos d'explotació sexual.
Enfocar, per tant, sobretot a la protecció del menor, fan feina des de ja fa 13 anys perquè els seus hotels siguin espais segurs per tots els infants. Una de les dificultats és que no és fàcil identificar l'agressor, com explica la responsable de la cadena Europa i l'Oceà Índic, Júlia Gelabert.
Solen ser procedents de països occidentals, europeus. La gran majoria de casos són persones oportunistes
que aprofiten un espai, un temps determinat, una sensació d'impunitat per cometre aquest delicte.
A Palma, dijous vinent, es fa una passa de gegant amb el seminari de formació i sensibilització sobre el tràfic i l'explotació en el sector de l'hostaleria i el turisme.
Forma part del projecte europeu Host, que a Espanya es du a terme a través de la Fundació Solidaritat Amaranta i que servirà justament per abordar aquesta temàtica. Maria Plomer és agent d'igualtat de la patronal CAEP.
Ajudar a tot el teixit empresarial a sensibilitzar-se i a capacitar-se sobre que es la trata, com es pot dur, sobretot per poder fer una prevenció.
L'objectiu del seminari és construir xarxa i crear alhora sinergies per acabar amb aquesta obscura realitat que atreu a les illes entre 90.000 i 100.000 homes entre residents i turistes.
8:25, ho dèiem en titulars, continua la polèmica pel desallotjament a l'antiga presó de Palma. A les 11 del matí hi ha prevista una roda de premsa a les portes del centre penitenciari. Està convocada per diverses organitzacions polítiques i socials que fan feina entorn a l'habitatge, mostraran el seu rebuig a la gestió de l'Ajuntament.
L'acte pretén, en paraules dels organitzadors, denunciar la precipitació en la presa de decisió per part de l'equip de govern de Jaume Martínez, el seu balla i els socis de Vox, ja que podrien deixar a l'aire al carrer a 200 persones de classe treballadora.
I Eivissa s'uneix avui a la protesta convocada per la plataforma Dignitat de los Autónomos, que ha convocat mobilitzacions a una quarantena de ciutats del país, una manifestació que manté les mateixes reivindicacions que en la convocatòria anterior, el passat mes de novembre, ja que diuen no s'ha produït cap canvi.
A Eivissa la protesta va tenir molt bona acollida, llavors, i ara s'espera superar una altra vegada l'afluència de la passada convocatòria. Avui mateix la manifestació partirà des del Parc de la Pau a les 11 del matí i recorreran els principals carrers de Vila fins a arribar a Vara de Rei, on llegiran finalment un manifest.
Mentrestant, la plataforma Som Bonet a Pulmó Verd ha recollit 2.300 firmes en favor de la protecció mediambiental de l'espai lliure de Som Bonet, on ja fa anys que Aena vol construir un megaparc fotovoltaic de 9.000 plaques solars.
L'entitat denuncia que, tot i el suport ciutadà, de moment les institucions els hi estan donant a l'esquena. Acusa la presidenta Marga Proens i el batlle de Marratxí, Jaume Llompart, de mantenir una actitud totalment, diuen, passiva davant els progressius avenços administratius dels projectes d'Aena. Manel Gomàriz és el portaveu de la plataforma.
Nosaltres veiem que ens han deixat de banda i en contra de les seues, de la seva posició en el seu moment abans de les eleccions. Aleshores, entre uns i altres, deixen morir això i veiem que aquí hi ha una connivència amb Aena en deixar que això caigui. I nosaltres no estem disposats a aturar.
En lloc del parc fotovoltaic, la plataforma defensa la creació d'un bosc mediterrani en els terrenys de 25 quarterades que consideren mai haurien d'haver arribat a les mans d'Aena.
Això va ser expropiat en el poble amb amenaces en l'any 42 i això ho deuen en el poble perquè se va expropiar en convulsos més de 22.000 metres quadrats, una barbaritat. D'un poble que té que sofrir a renous d'helicòpters i d'avionetes tot el dia, encara que mos vulguin fotre aquest pulmó que fa 70 anys que la gent utilitza de pas i d'esvergiment, això mos ho deuen a Palma i Marratxí.
Davant aquesta situació, la plataforma demana a tots els partits polítics que es posicionin d'una forma clara en el conflicte.
I decreten presó per a 6 dels 7 detinguts com a membres d'un grup acusat de perpetrar una vintena de robatoris en comerços de tota Mallorca. És la decisió del tribunal després que els sospitosos passessin aquest dissabte a disposició judicial.
La detenció va ser dijous passat en un operatiu de la Guàrdia Civil en el polígon de Llevant de Palma, on es realitzaren els escorcolls del manco dos domicilis diferents. El grup criminal usava cotxes d'alta gamma per fugir ràpidament del lloc dels robatoris, un modus operandi que ha permès als investigadors localitzar-los.
I en aquesta hora, lectura dels diaris editats a les Balears, la majoria en referències als atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran.
Sí, començam en aquest cas per Diario de Mallorca sobre els Balears atrapats, en aquest cas, pel conflicte bèl·lic. Una mare i el seu fill, entre els 30 espanyols retenguts en un hotel de Dubai després del tancament de l'espai aeri. La fotografia de portades per aquesta mare, Yolanda, i el seu fill, Carlos. Tanmateix, el focus sobre l'Iran comparteix també portada amb l'estat de les ajudes a 200 propietaris amb inquilins totalment vulnerables. En aquest cas, última hora, llegim portada. Iran reconstrueix el seu règim, mostra disposat a negociar la fotografia de portades pel Connecta Balears, titula Històric Manacor conquereix el primer títol de la història. Cop d'ullar als digitals, Mallorca Diario obria amb una entrevista a Roman Ping en el marc del Dia de les Illes Balears, diu que la nostra idiosincràsia deriva de la cultura de la trobada, que és mediterrània. Això mentre OK Baleares, testimoni d'un mallorquí també atrapat en aquest cas a Bangkok per la guerra, Robert González, diu, si no ens equivocàssim, de vol no hauria passat això.
Són les 8:30, moment ara per repassar els titulars més destacats d'aquest dilluns 2 de març. El president del Parlament, en Gabriel Lecent, ha tornat a posar el focus en la migració en el seu discurs del Dia de les Illes Balears.
I alhora també ha deixat caure fins i tot la teoria del gran reemplaçament davant de la baixa natalitat dels espanyols. El també president de Vox aquí a les Illes ha tornat a vincular l'arribada de migrants amb la inseguretat, la manca d'habitatge i el col·lapse, diu, dels serveis públics.
Que además de los problemas económicos, existen otros implícitos en este fenómeno, en estos dos fenómenos conexos, inmigración y natalidad. Problemas como la inseguridad, la pérdida de identidad, el colapso de unos servicios públicos que son incapaces de incrementar su capacidad a este ritmo o la falta de vivienda.
El PSI ha carregat durament contra el discurs de Lecent, l'ha titllat de xenòfob i racista i que no representa ningú.
El conflicte a l'Iran s'agreuja i s'estès aquesta matinada al Líban.
El grup xiita ha llançat un atac amb projectils i drons alhora contra el nord d'Israel, que ha contestat amb bombardejos contra Beirut, que deixen de moment una trentena de morts. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, promet venjança per la mort dels soldats americans, però assumeix que hi haurà encara més baixes. França, Alemanya i Regne Unit amenacen ara d'atacar l'Iran en defensa dels seus interessos.
Continua la polèmica pel desallotjament a l'antiga presó de Palma. Entitats socials expressaran avui el seu rebuig a la gestió de l'Ajuntament.
I aquest mateix dematí han convocat una roda de premsa a les portes del centre penitenciari. L'acte pretén, en paraules dels seus organitzadors, denunciar la precipitació en la presa de decisions per part de l'equip de govern de Jaume Martínez i els seus socis de Vox, ja que podrien deixar a 200 persones de classe treballadora al carrer.
I la plataforma Som Bonet a Pulmó Verd recull 2.300 firmes en contra de la construcció d'un parc fotovoltaic de 9.000 plaques solars.
L'entitat denuncia que, tot i el suport ciutadà, de moment les institucions els estan donant l'esquena. Acusa la presidenta Marga Proens i el batle de Marratxí, Jaume Llompart, de mantenir una actitud totalment passiva, diuen, davant els progressius avenços administratius del projecte d'AENA.
I ara és moment de conèixer la previsió del temps per avui. Tomàs Chalón, bon dia.
Bon dia, avui començàvem la setmana amb un dilluns de certa inestabilitat, presència de cel tapat a bona part del territori, núvols que avancen de sud cap a nord i que, si bé cert es podria obrir qualque clariana, en general seran els grans protagonistes. A més, afegim un altre element meteorològic, en aquest cas l'arribada de pols en suspensió des del nord del continent africà que ens acompanyarà al Manco fins dijous en concentracions elevades. De fet, a partir de demà cap vespre ja en podríem veure també en superfície i, per tant, no es descarta una mica de deposició seca al llarg de la setmana. Podríem veure també qualque gota, en aquest cas testimonial, però que vendria acompanyada de terra roja. I quant a les temperatures, avui les màximes quedaran entre els 16 i els 18-19 graus puntualment a punts del ponent de Mallorca, amb vent de component est que també es reforçarà una miqueta a partir del cap vespre. Es podria esperar qualque cop de vent moderat i, de fet, demà tindran més alteració marítima amb algunes àrees de forta maror.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports.
8:34, temps ara per a la informació esportiva. Avui el gran protagonista és el Connecta Balear Manacor, que s'ha proclamat campió de la Copa del Rei de voleibol. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Fita històrica per al voleibol balear. El conjunt manacorí ha alçat el trofeu de la Copa del Rei després d'imposar-se al Melilla per 3-7-1 a la gran final disputada a València. Els d'Alexis González confirmen el gran moment de forma que viu l'equip i és la primera vegada que es proclama campió d'aquesta competició. Escoltam l'entrenador del Connecta Balear Manacor.
Fue una gran final. Llegaron los dos mejores equipos de la Copa, porque los dos jugamos muy bien. Así que feliz por hacer historia con este club, con estos chicos. Así que muy emocionado, ¿no?
I el jugador Martí Serra es va mostrar molt feliç per la fita aconseguida.
Estic supercontents. En fi, després de 3 anys en Alexis ho han aconseguit, que era una feina molt dura durant aquest camí. I en fi, ho han aconseguit. Han aconseguit ser més guapo de totes.
I en futbol, Martín de Michelis va realitzar i matí la primera sessió com a tècnic mallorquinista i va ser presentat també a la sala de premsa de Somos, escortat per Alfonso Díaz i Pablo Ortiz. El nou entrenador ha agafat les regnes d'un Mallorca que es troba en posicions de descens amb l'objectiu d'aconseguir una salvació que ara mateix és a 2 punts. L'escoltam.
La verdad que súper agradecido y muy feliz de estar acá, sabiendo que hay un reto muy lindo, pero... Yo vengo de un país que lo que hoy está viviendo el Mallorca no es una caricia.
Futbolísticament, De Michelis té clar que l'equip s'ha de fer fort en defensa per tornar a créixer.
La parte que primera que corregir en este equipo es la solidez defensiva. Hacernos un equipo donde nos podamos sentir cómodos de local y de visitante y desde ahí seguro que para adelante va a fluir todo mucho, con mucha más naturalidad.
I De Michelis dona per fet que ja tens per aconseguir-ho.
Que tenemos una oportunidad, como dijo Alfonso, de 12 fechas, que para mí empieza hoy, un torneo de 36 puntos, a la cual hay que superar algunos equipos, y que creo mucho en el plantel para poder hacerlo.
I pel que fa als resultats de la jornada de diumenge de la primera divisió, Elx 2, Espanyol 2, València 1, Osasuna 0, Betis 2, Sevilla 2 i Girona 1, Celta 2. I avui es tancarà la jornada amb el partit entre Real Madrid i Getafe a les 9 del vespre. A la primera federació, l'UD Eivissa ha superat el Tarassona per la mínima gràcies al gol de Fran Castillo al minut 63 de partit. Amb aquest marcador, els de Miguel Álvarez continuen en la lluita per entrar dins la zona de play-off d'ascens. Escoltam el tècnic de l'UD.
Yo no lo he visto todavía. Indudablemente estoy contento porque sería injusto ese empate después del partido que hemos hecho. Un jugador me decía, mister, ese no pareció la Virgen. Digo, no. Digo, casi nos castiga a Dios por ser tan manzanillos. Porque este partido lo tenemos controlado, un partido para ganar 2-0, 3-0 fácil.
I a la segona federació, 25a jornada, el grup tercer amb el Poblense i l'Atlètic Balears, que es troben a 3 i 4 punts respectivament del Sant Andreu, el líder, mentre que Andrats i Porrera s'enfonsen un poc més al pou del descens. Els marcadors són els següents: Castelló B 2, Poblense 0, Alcoià 1, Societat Esportiva Eivissa 0, Olot 3, Andrats 0 i Porrera 0, Espanyol B 1. Jaume Mut és l'entrenador dels porrerencs.
Ja no crec en la sort, perquè en el futbol crec que és feina el que se fa, però bueno, avui no hem estat acertats, ni siquiera xutant el penalt, amb altres coses, amb moltíssimes. Hem estat acertats menys en la finalització.
I l'Atlètic Balears, ara tercer a la classificació, es va imposar per 2-1 al Reus. Escoltam el seu entrenador, Luis Blanco.
Al final el equipo ha hecho un buen partido dentro de lo que es la exigencia de la competición. Aquí en casa se ha vuelto a ganar, así que con eso estamos contentos. Los puntos van igual en casa que fuera, eso está claro, pero sí que cuando es delante de nuestra gente, a nivel de... es como que lo podemos disfrutar todos juntos y eso siempre es importantísimo para generar eso, porque está claro que vamos a necesitar de todo el mundo para de aquí a final de temporada.
I acabam amb motociclisme, el Gran Premi de Tailàndia, el primer de la temporada. Bona actuació del mallorquí Zhang Guevara a Moto2. El pilot de la Indioteria va fer segon per darrere del guanyador Manu González en una cursa força accidentada. Escoltam i Zhang Guevara.
Empezar el campeonato en una segunda posición es muy bueno. También el presidente Yamaha está aquí, así que también era muy importante estar ahí encima del podium. Agradecerle también al equipo el trabajo que ha hecho durante el fin de semana, creo que estamos en una dinámica muy buena. Siento mucho apoyo por parte del proyecto Blue Crew, Yamaha. La verdad que me siento muy a gusto y las cosas salen, así que sigamos en esta dinámica. Quedan muchas carreras, el comienzo ha estado increíble, así que seguir puntuando en las demás.
I a MotoGP, Joan Mir no va acabar la cursa per un problema mecànic quan rodava a Sisa. L'escoltam.
Crec que han tingut un cap de setmana molt sòlid. Personalment me trobo en un bon moment amb la moto. L'únic problema és que, bueno, a falta de quatre voltes han tingut un problema tècnic en la moto. He fet tota la part complicada d'aquesta carrera, adelantant, lluitant. No era un circuit per fer més d'un top 10 i crec que estem lluitant per acabar entre els 5 primers, 4. Hagués estat una molt bona carrera per nosaltres, però bueno, el que no podem controlar no ens hem de posar tampoc nerviosos.
I fins aquí tota la informació esportiva. Continuarem amb més als butlletins i a l'informatiu migdia.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
Presentació dels vins de la denominació d'origen Pla i Llevant Mallorca 2026. El pròxim dijous 12 de març, de 17 a 21 hores, a l'hotel GPRO Valparaíso de Palma. Vine a tastar els vins que es comercialitzaran aquesta temporada. Venda d'entrades a 10 euros a ticketive.com i el mateix dia de la presentació. Més informació a www.deoplaillevant.com amb el finançament dels fons europeus FEADER.
I 40 minuts, seguim amb més qüestions. En clau sanitària, avui també destacam que els hospitals públics de les Illes Balears han rebut 13 donacions d'òrgans en els dos primers mesos d'enguany. Són 6 més que en el mateix període de 2025.
Així és, i de fet l'IBE Salut detalla que 11 són de nacionalitat espanyola i 2 són estrangers. Pel que fa als òrgans donats, s'ha aconseguit 30 ronyons, fetges i també pulmons, que són 13 més que l'any passat, i una vintena han servit pels posteriors trasplantaments a l'Hospital Universitari de Son Espases. Un altre aspecte important d'aquestes accions solidàries és la donació de teixits. Durant el gener i el febrer d'enguany hi ha hagut 22 donants de còrnia i 7 de teixit osteotendinós.
I l'Institut d'Educació Secundària Maria Àngels Cardona de Ciutadella no només prohibeix el consum de qualsevol substància tòxica o addictiva dins el recinte escolar, com en tots els altres, sinó que a partir d'ara també fa prohibició de la seva introducció a les aules i centres comuns dels vàpers, l'ús dels quals ha crescut de manera alarmant entre la població adolescent.
La directora de Maria Àngels Cardona ha informat, de fet, que AMA és una circular en què fa pública aquesta nova condició entre les famílies dels alumnes. Nil Martí, director d'aquest institut, declaracions als informatius del cap de setmana d'IB3 Ràdio.
Sobretot durant aquest curs escolar hem vist com aquesta moda de fumar vàper entrava, s'introduïa a l'escola. Durant aquests mesos valorarem l'eficàcia, el resultat de la mesura que té com a objectiu principal evitar que les substàncies arribin al nostre alumnat, promoure la salut i, sobretot, reduir la conflictivitat que el consum i la tinença d'aquestes substàncies tòxiques i addictives podia tenir.
En clau local, com ja passa als aparcaments soterranis de Manacor, deixar el cotxe al que hi ha a Porto Cristo ja és gratuït en les dues primeres hores. Es dona resposta així a una antiga reivindicació de veïnats i comerciants de la zona.
Des d'aquest mateix cap de setmana i fins al 31 d'octubre, la zona blava de Porto Cristo torna a ser, per tant, de pagament, on, en canvi, és gratuït estacionar durant dues hores a l'aparcament de la plaça de l'Aljub, situat a primera línia marítima. Antoni Allodrat, delegada municipal de l'Ajuntament de Manacor.
Dos pàrquings de Manacor tenen aquestes dues hores gratuïtes. Els veïnats, sobretot els residents de la zona, també mos havien anat demanant que també posàssim en marxa, i creiem que, a més, era un greuge comparatiu amb la gent de Porto Cristo tenint el pàrquing aquí. Aquesta setmana que entrarem, nosaltres ja mos cuidarem de repartir en els comerços targetes perquè, o fulletons i pastins perquè la gent se'n vagi donant compte.
I, per tant, veïnats i veïnades de Porto Cristo, molt dels quals han aparcat a la zona blava perquè no sabien que estacionar l'aparcament subterrani era de franc, durant dues hores veuen bé la mesura.
M'ho pareix molt bé, dic, perquè així poden venir, fer una volteta, anar a comprar quatre cosetes, aprendre qualque coseta, i en dues hores te'n dona temps.
Molt bé, perquè tenir que pagar per venir a fer una volteta per aquí no, ja fa un poc de mal, no? Però si és gratuït, jo crec que atraurà més gent.
Molt bé, perquè això incita tu a venir, saps que potser tens opció d'entrar en el pàrquing gratuïtament, fer una volteta i després te'n tornes aquí a teva.
Superbien, perquè ja no encontrem aparcament fora i per lo menos tenem d'hora per comprar.
En tot cas, l'aparcament de la plaça de l'Aljub de Porto Cristo és petit, només ofereix 35 places, però l'Ajuntament de Manacor afirma que la gratuïtat de les dues hores en aparcar-hi serà molt beneficiós pels comerços i també pels bars i restaurants d'aquesta zona turística.
I demà dimarts es debatrà al Pla Municipal de l'Alió una moció dels socialistes per instar l'equip de govern del PP a construir un tanatori municipal. També ho havia demanat Avançam. Ens ho conta Carles Marques.
La nova funerària de l'Alió, essència serveis funeraris, creu que és necessari per a la població fer un tanatori amb sala de vetles i crematori. Escoltam Débora Cardona, gerent de l'empresa.
Ja és prou dur passar per un dol de tenir que perdre un difunt, com a més, haguem de transportar totes aquelles persones. En tenir un espai acondicionat per això fa que tothom estigui més còmode.
Al carrer els ciutadans també troben que és necessari.
Hombre, jo crec que és necessari. Nosaltres vam perdre un cunyat fa uns anys i vam haver d'anar molt a fer totes les gestions allà. Podrien de ser més fàcil, més factible per la gent.
Però el que no és necessari, se gasten un dineral i una cosa per la gent major, és el que sigui, no ho gasten.
Que estaria molt bé tenir-ho. És un servei més, donaria molta facilitat a les famílies.
Troc que hi ha prou població allò com per poder fer una cosa d'així, no va d'anar, no sé, a Mo o una altra banda que no siguis poble.
No és l'únic problema del cementeri de l'Alió. Sentim altre cop Débora Cardona.
Únicament tenim dues càmeres frigorífiques. Hem de demanar permís a Mercadal o bé a la banda de Mo també. Clar, aquí mos trobem que quan n'hi ha dos ja està ple i, per tant, no podem seguir donant servei.
Avançam i PSOE, partits de l'oposició, han demanat que es faci el tanatori ja. El PP afirma que cerca el finançament per executar-lo.
8:46, en Rodríguez Zapatero declara avui a la comissió d'investigació del cas Coldo al Senat. L'expresident del govern espanyol, citat pel PP, haurà d'explicar la seva participació en el rescat financer públic a la companyia aèria Plus Ultra.
Així és, està citat a partir de les 9:30 d'aquest mateix dematí, en la que serà la seva primera declaració en aquesta comissió a la Cambra Alta, en la que ja s'han celebrat més d'un centenar de sessions aquesta mateixa legislatura, com per exemple la del president espanyol Pedro Sánchez i d'algun dels seus ministres. Val a dir que Zapatero no està investigat judicialment en aquest assumpte. Un jutjat de Madrid va obrir una instrucció per indicar justament sobre si part del rescat va ser utilitzat o no per blanquejar doblers de la corrupció veneçolana.
Als tribunals, la jutgessa de la Dana pren declaració aquest dilluns al diputat de Medi Ambient, responsable del Consorci Provincial de Bombers.
Casabelino Mascarell haurà d'explicar avui davant la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de les inundacions mortals, qui va ser el seu paper el dia 29 d'octubre. El màxim responsable dels bombers va ser citat després de la declaració del president de la Diputació, Vicenç Mompó.
Una compareixença judicial avui d'avui, que arriba l'endemà d'una altra manifestació de les associacions de víctimes de la Dana.
Han exigit veritat, també justícia i reparació en una marxa que ha recorregut tot el centre de València. El lema, una vegada més, demana responsabilitats al ja expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Escoltam a Toñi García, que és familiar de dos morts, i a la presidenta de l'associació de víctimes, Mariló Gradolí.
Basta ya de ineptos y que hagan el favor el presidente del Partido Popular, Feijóo, que le obligue a dejar su apta, que lo tire del Partido Popular y que acabe en la cárcel como se merece.
No nos van a callar ni nos van a dejar en casa. Vamos a salir para seguir reivindicando verdad, justicia y reparación, porque hasta ahora los únicos que han dicho la verdad en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja son las víctimas, los familiares de las víctimas mortales.
També als tribunals comença el judici a l'excomissari Villarejo i altres dos periodistes pel cas del mòbil de Dina Bouselam.
I serà l'Audiència Nacional que jutja a partir d'avui a l'excomissari a dos informadors de l'extinta revista Interview pel cas relacionat amb el robatori del mòbil de l'exassessora de Pablo Iglesias el 2015 i els suposats en perjudici de Podem de la informació que en guardava.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Tot i que la Diada de les Illes Balears es va celebrar i diumenge, el trasllat del festiu aquest dilluns fa que continuïn les més de 300 activitats programades arreu de l'arxipèlag. El punt amb més ambient durant tot el cap de setmana ha estat el passeig Sagrera-Palma.
Sí, així és, i de fet en aquesta zona s'hi concentren més de 175 paradetes de gastronomia, també d'artesania, una xifra totalment rècord. Obriran fins a les 10 del vespre, oferint una darrera oportunitat per tastar productes típics de les illes. La proposta gastronòmica, de fet, ha triomfat entre els residents.
És una copa de patata amb un mousse de sobrassada i...
Y
por no, sí, y que el sol. Y se está muy bueno.
Pues me ha gustado todo. Ahora estoy con una degustación de quesos, un plato de quesos. Y pues muy bien con la familia, disfrutando del Día de Baleares.
I també, de fet, hi hem vist molts visitants de fora, molts de turistes que s'han endut una bona lliçó sobre el nostre menjar.
No sé el nombre. Yo lo nombre...
Camailot y butifarrón. Pues le he dicho chorizo y dice no. Butifarrón, digo, bueno, butifarrón.
Y una abraçada també.
Tot i que alguns han preferit apostar per les nostres begudes tradicionals per gaudir del dia.
Està perfecte, hem vengut des de matí de prest, hem fet una copa d'herbes, després hem ballat a la passa de la reina amb estall de vermadors, i ara voltar i a firar un poquet i fer un poc escollo i a menjar, a fer dos beures i passar el dia per aquí.
Però el cert és que més enllà del menjar, les paradetes també permeten comprar productes artesans d'artesans locals que celebren la bona acollida del públic.
És una forma d'impulsar el producte local, el producte mallorquí, les coses fetes com els nostres avantpassats feien, artesanes, i la veritat que mos ajudin d'aquesta manera de fomentar aquest producte és un 10.
Sincerament, el producte local té molt bona acollida, vol dir que la gent que ve pues, té molta acceptació i la veritat que estem molt contents. Ahir no sabíem on posar mos, hi havia coves, així que això és un moment per que nosaltres pensem que sí, que ara davant de veres és mallorquí de tota la vida, i els que ve de fora també que estan aquí pues, es decideixen a comprar un producte local.
Pues molt content perquè la veritat és que som un bon equip de productors i disfrutem molt d'estar aquí tots plegats i fer un poquet d'empenya en els nostres productes.
Una gentada, per tant, ja els escoltau. A més de tot això, qui s'apropi avui també a la zona podrà gaudir d'actuació de música tradicional, d'un cercavila amb cavalls menorquins a les 12 del migdia i de la jornada de portes obertes dels edificis de les dues institucions principals de les Balears, ja ho sabeu, el Parlament de les Balears i el Consolat demà.
Te fa mirar la lluna, te fa creure que esté. T'he fet sentir respostes, t'he fet...
La cantant Júlia Colom oferirà dissabte que ve a Manacor el seu únic concert a Mallorca a la gira de presentació del seu darrer disc Paradís, un treball que va publicar la tarda passada.
L'artista Vall de Mocina recalarà a l'Auditori de Manacor després d'haver actuat pel mateix motiu a Barcelona, també a Madrid i a Roma. Paradís, que és el seu segon treball discogràfic després de Mira-me, s'ha guardonat, recordem-ho, per la revista Enderroc com a millor disc de cançó pop el 2025, segons la crítica, i tercer millor disc de l'any en totes les categories.
La sàtira política arriba als escenaris amb una producció pròpia del Teatre de Petra. Dissabte que ve s'hi estrena una versió renovada de l'òpera dels Tres Cèntims. Una proposta crítica i provocadora amb humor i drama que després de l'estrena començarà una gira per diferents municipis de l'illa.
L'òpera dels Tres Cèntims arriba ja amb una nova mirada, escrita per Helena Gelabert, amb la direcció musical d'Andreu Julià i sota la direcció escènica de Josep Lluís Gallardo. Aquí escoltam.
Tot la restrenam, li donam una visió una mica més actualitzada a nivell de text, a nivell de relacions entre els personatges. Està plantejat des d'una òptica divertida de comèdia, però també té una part dramàtica interessant, és molt complet.
La producció del Teatre de Petra reivindica el teatre com a eina de reflexió social.
De fet, ambientada l'any 2055, l'obra original de Bertolt Brecht situa l'espectador en una societat totalment col·lapsada per la corrupció, també l'egoisme i la cobdícia. El sistema ha perdut credibilitat i la dignitat humana és un bé ben escàs. Tot sota la mirada del protagonista, aquí el ganivet, interpretat per Ferran Montero.
Com un ets polític molt de poder, no? que controla una mica tot l'engranatge de lo que està passant damunt l'escenari. I la veritat és que ha estat un projecte on hem hagut de ser molt disciplinats.
Heu de saber que el projecte és semiprofessional, però la qualitat del muntatge evidencia la riquesa creativa i alhora interpretativa dels seus integrants. Júlia Obredó fa de Polipixo.
La part més difícil, ajuntar totes les peces, perquè cadascú ha fet feina per separat, diguem, i després juntar-ho tot és quan ocorre la màgia, no? Quan ho veus tot junt i al·lucines.
I Petra viurà ara, per tant, l'estrena de l'obra dissabte que ve i serà el punt de partida de tot un recorregut per l'illa on cada funció vol ser una experiència compartida.
La colla del Vall Pagès dels Pastorells de Formentera celebra aquest any el seu 50 aniversari. Durant mig segle han transmès aquesta part del patrimoni immaterial Pitius i sembla que podran complir molt més anys gràcies al relleu generacional del que disposen. Helena Trinidad ha assistit a un dels seus assajos.
Fa mig segle que en aquesta mateixa escola on ara assagen setmanalment el seu mestre Lluís Andreu va néixer la colla dels Pastorells.
Les activitats extraescolars que començaran a muntar, Isidor Torres, que era el director del centre, amb Jaume Verdera, i després ja va entrar a Sabor Cultural Balear amb en Vicent Blai, doncs ens van començar a ajuntar-nos, buscàrem els lots dels lotes i sonadors de fora, perquè nosaltres tots teníem 11 o 12 anys, i començàrem a ballar en el grup de Balles Pastorells.
Des de llavors no han aturat de ballar.
Hi ha hagut ja moltes generacions entremig. En 50 anys ha passat molta de gent per aquesta colla.
Una colla de gent que ha tingut ganya de fer festa, de mantenir el folklore, de mantenir les nostres tradicions, aquestes costums pageses.
Actualment són 30 balladors i sonadors. El relleu generacional està assegurat.
Passar-me-lo bé, perquè m'agrada.
I venir aquí a ballar faria molt xulí.
Des de petita se m'ho ha inculcat, les ballades.
Güelos ballaven i m'agrada molt.
A més de ballar, també sonen.
No, sí, vàrem fer un any i ara estem seguint amb tambor i castanyoles.
I han mostrat el ball típic de les Pitiuses a molts altres indrets.
Emoció en comú perquè és superpolit, com morar-nos a tots junts fent alguna cosa tan polit fora d'aquí que la gent li agradi tant.
Durant tot aquest any faran diverses celebracions per commemorar el 50è aniversari de la colla dels Pastorells.
tu m'has respost.
I avui vespre el compositor eivissenc Carlos Vesperines presenta el seu nou àlbum, Aragón 80, en un concert que proposa un viatge emocional a través de la memòria.
De fet, el nou projecte de Vesperines és tot una obra que ell mateix defineix com una carta a la infantesa en forma d'àlbum musical, una proposta que combina piano, un quartet de corda, també sintetitzadors i molta percussió. A més de les peces que formen part d'Aragón 80, el públic també podrà escoltar altres obres ben destacades del compositor, com La trampa de vals o Brimming Portals. Serà, de fet, avui a partir de les 7 del vespre a l'Espai Cultural de Can Ventosa. Com t'ho he de dir, com t'ho he de dir, com t'ho he de dir.
I després d'un temps de silenci discogràfic i d'una pausa als escenaris, en Rudimentari torna més combatiu que mai. Mala herba sempre creix, és el títol del seu nou disc que escoltem de fons. Tot un relat de resistència i consciència col·lectiva amb cançons que parlen d'arrels, de poder, de perseverança davant l'adversitat i de la necessitat inevitable del decreixement. Mortes de set i d'altres veuen sense gana. Qui la fa no la paga i qui paga no és qui mana.